Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Des de les 8 del matí fins les 9 de la nit d'aquest dijous sant van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona 331.000 vehicles, el que suposa un 60% sobre els 560.000 previstos. Aquesta segona operació sortida de la Setmana Santa està previst que finalitzi avui a les 3 de la tarda. D'altra banda, hores d'ara estan tallades per la neu la BB-4031 a Toses, la BB-4024 al Coll de Pal i la C28 al Port de la Bonaigua. També hi ha dos carrils tallats a l'autopista P7 a Olèrdola en sentit Tarragona a causa d'un accident. I d'altra banda, els catalans a l'exterior podran obtenir a partir d'ara el certificat IDCAT amb videoidentificació. El govern, a través del Consorci Administració Oberta de Catalunya i amb el suport dels departaments de Presidència i d'Unió Europea i Acció Exterior, ha posat en marxa un nou sistema de videoidentificació en línia que permetrà als catalans residents a l'estranger obtenir aquest certificat sense necessitat de desplaçar-se a cap entitat de registre. I seguim parlant del govern, que calcula que el pla de xoc del bus interurbà permet reduir en gairebé 6.000 tones les emissions de CO2 en un any. Segons un comunicat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, s'han posat en marxa 68 actuacions arreu del territori, que representen el 93% del pla iniciat l'estiu passat. En total es preveuen 73 millores, que suposen una inversió de 17 milions d'euros, 9 dels quals del fons climàtic. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat també en 14 milions d'euros la inversió de la línia d'ajuts destinada a millorar l'abastament en alta al món local, tant per ajuntaments com per entitats supramunicipals de Catalunya. Es passarà, per tant, a destinar un total de 27 milions d'euros, doblant així la inversió inicialment prevista. El govern ha pres aquesta decisió davant l'elevat nombre de sol·licituds i per poder donar la màxima cobertura a les peticions rebudes. I en política internacional, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha destituït el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit, el general Randy George, en plena guerra amb l'Iran. George, al càrrec des de l'agost del 2023, era fins ara el responsable de les forces terrestres. Mitjans nord-americans com la CBS i la CNN havien informat que el general George havia tingut una activa amb el secretari Hegseth. I en els esports, derrota del Barça de bàsquet a la pista dels Alguiris per 83-71 a l'Eurolliga. Recordem també que en futbol femení el Barça es va classificar per a les semifinals de la Champions femenina en tornar a derrotar el Madrid per 6-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona nit, seguim en directe quan són exactament les 10:32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
Els ciutadans l'acullen amb banderes del seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'Estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.
Trucant. Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
Epíleg. Rescat.
Ja sé que les coses no van com vols, líder.
Quarta legislatura.
És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema, i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions, o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
no tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
Sergi Vasco, professor d'Economia.
En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
Aquí hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit. De nou, la convivència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro.
El monopsoni o monopoli de la demanda és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demand, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, però a tot arreu, on ens ha pregut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
Jo us puc parlar del meu. És un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
Qui controla el controlador?
Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè, clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
és vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd
un sistema democràtic? Doncs primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia, si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etcètera, etcètera. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada, i a més el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé, per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? Ah, i aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.
De debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
Bona nit, moltes gràcies.
Volia preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu: Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra García, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.
agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Thinking about what you got, everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your palms, so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, younger free, saying it's the one on my PK shit. The moon is the light, the skies the ceiling. Low is the bass, and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing.
We can.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Els imprescindibles.
camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó. Porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venda ya cayó.
Passar més tard o anar al bar d'aquí al costat i fer temps per mi, no pateixis, si vols pots fer la teva i jo vaig fent, ja no queda gaire, crec que una capsa plena és un moment, veig que heu repintat portes i finestres de blau cel. No, no tinc passet, però un glob de cervesa m'anirà bé. Si estic molt millor, fa un mes que vaig trobar feina de forner. No, no estic pas sol, em veig amb algú de Berga. Fa poquet i al costat. Fa poc vaig llegir el llibre que va treure, està molt bé. Dóna-li records, ara no el puc veure. Ho entens? Segur que ja ho saps, però just d'aquí 4 dies és el seu sant. També jo faig anys abans, quina tonteria. Ens fèiem regals. Al costat del llit, enganxat amb brutal. Som tots tres sortint quan tot era senzill, o almenys m'ho semblava a mi. I amb dol i amb crema, però en el fons sé que aquesta pena és bonica i és tot el que tinc.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor, hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. Si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Si el futuro está en el aire, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, toda la noche en la calle hoy. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle, cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar.
My bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. On back the way we rock it, so don't stop that.
L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala.
Oh,
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions
Ràdio
locals i
podcasts.
La xarxa. Notícies en xarxa.